Nou incendi a l'antiga presó de Palma. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Sara Casas.
Dues persones han hagut de ser ateses pels serveis sanitaris. Una d'elles, de fet, ha hagut de ser traslladada a l'Hospital de Son Espases. Intoxicades pel fum que ha generat el foc declarat a primera hora del capvespre a la segona planta de l'antic centre penitenciari. Episodi que es produeix en ple procés de desallotjament d'aquestes instal·lacions des de fa setmanes. Neus Mercant, bon vespre.
Bon vespre. Hem de dir que aquest incendi no és un incident aïllat. En efecte, en els darrers dies ja n'hi ha hagut altres que han posat de manifest la manca de control sobre la situació a l'antiga presó de Palma, que acull més de 200 persones en situació precària per la manca d'alternativa habitacional. L'Ajuntament ha precisar que els serveis socials del consistori reallotjaran les dues persones afectades per l'incendi d'avui.
És un dels assumptes destacats d'aquest dimecres 1 d'abril, en què el govern ha aprovat el primer paquet d'ajudes anticrisi.
Que suposarà la mobilització de 160 milions d'euros, dels quals 36 milions seran en ajudes directes a diversos sectors, per exemple, el primari i el sector del transport. No s'hauran de declarar a l'IRPF i blinden el pagament de les hipoteques a les famílies vulnerables. L'executiu enviarà d'aquí a dues setmanes la norma al Parlament, on s'espera que s'aprovi sense problemes. Els autònoms demanen ja més concreció.
El sindicat de 03 amenacen amb una vaga després de Setmana Santa.
Lamenten la inacció, diuen, de les patronals que no han volgut iniciar les negociacions del conveni col·lectiu, tot i el compromís del juliol passat. Avisen que si la situació no es desbloqueja hi haurà vaga al tercer trimestre del curs escolar.
Localitzat a Formentera el cadàver d'una dona d'origen subsahariana que podria estar embarassada.
La varen trobar dilluns, ho va fer un veí a la platja de Ses Canyes, però no s'ha sabut fins avui. La Guàrdia Civil es va personar al lloc dels fets. Podria ser una nova víctima de tràfic il·legal de persones entre les illes i el nord d'Àfrica, segons ha pogut confirmar IB3.
Notícia que coneixem precisament quan el drama migratori ha deixat avui una nova tragèdia a la mà, 19 migrants morts i 5 ferits pel naufragi d'una embarcació davant de l'illa italiana de Lampedusa. En parlarem durant l'informatiu. En els esports, el president del Palma Futsal, José Tirado, ha parlat avui a IB3 Ràdio de la crisi de resultats del seu equip.
Després d'un mes molt dolent en resultats, el president del Palma Futsal ha fet avui una anàlisi de la situació al programa Esports 3, a més en directe des del Club Nàutic de Serenal, amb motiu del trofeu Princesa Sofia de Vela. D'altra banda, en futbol, el Mallorca està pendent del retorn dels seus jugadors internacionals.
La d'avui és una jornada amb complicacions també pel vent a Menorca.
S'ha hagut d'ajornar la retirada del pic que va provocar la caiguda d'una roca de grans dimensions sobre un apartament de Cala Galdana, mentre que el risc de despreniments a la costa de Ses Piques, que connecta el port de Mou amb el centre de la ciutat, ha obligat a tancar-la al trànsit i als vianants.
D'aquí a menys d'una hora l'illa rebaixa la vista taronja per fenòmens costaners, però no s'ha de baixar la guàrdia. Quina previsió tenim? Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, idò, encara pendents d'aquest temporal. Es veurà que segurament aquestes pròximes hores ja no seran tan complicades com el que hem viscut, però encara el vent fins divendres, hora baixa, serà protagonista a punts, sobretot de Menorca. Per tant, la mala mà queda assegurada fins llavors. Segurament el cap de setmana ja millorarà bastant la situació. Demà, a curt termini, què esperam contra l'estat del cel? Esperam, de fet, alguns ruixats, que són probables, principalment a punts de Mallorca, i a primeres hores del dia. Per tant, serà un dia en dues meitats, unes primeres hores en que podem veure ploure, sobretot a Mallorca, i a partir de migdia ja el sol s'imposaria bona part de l'arxipèlag amb una situació ja més tranquil·la. Les temperatures no canviaran gaire demà, a veure que poden pujar lleugerament, però encara l'ambient serà fred, i com han comentat, el vent no bufarà d'intensitat, però ho farà moderat de tramuntana. Per tant, atenció a la mà, perquè encara no acabarà de fer net. En el cas del sud de cada una de les illes, situació més tranquil·la.
Gràcies, Dani. I al final de l'informatiu repassarem les principals processons d'aquest dimecres sant, un dia molt sentit pels fidels de Palma amb el davallament del Crist de la Sang, aquest matí que, com cada any, ha congregat centenars de persones arribades, això sí, de tota l'illa de Mallorca. Lluís Fortesa és el control tècnic, són les 7 i 4 minuts.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
El Els autònoms exigeixen al govern més concreció en el repartiment d'ajuts per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. El president de la patronal UATAE, Jeroni Balcaneres, considera que les mesures no basten i que les que ja no se sap encara com es repartiran. Per això, ha dit, es fa difícil fer-ne una valoració.
El govern, amb aquest pla de xoc presentat avui, aprovat avui, activa un mecanisme de suport a la liquiditat d'empreses i també d'autònoms en la mobilització de 75 milions d'euros en línies de crèdit a través de l'ISBA. Aquestes línies inclouen una aportació pública destinada a finançar el 100% del cost dels avals i el 90% dels interessos. L'objectiu és facilitar al màxim l'accés al crèdit en un context d'incertesa i també d'increment de costos. El problema, segons Balcaneres, que encara no s'ha concretat com i quan es repartiran aquestes ajudes, és a dir, què pertoca a cada treballador per compte propi.
No sabem exactament què li tocarà a cadascú, què li toca a un autònom, per exemple, què li toca a un taxista. Tampoc sabem si serà fàcil demanar-les, si hi haurà molta burocràcia, quin termini de pagament tindran, quan se cobraran.
Primeres valoracions del paquet econòmic aprovat avui pel govern i que entrarà en vigor demà. Es tracta d'un decret llei que mobilitzarà 160 milions d'euros en ajudes a diversos sectors econòmics per pal·liar, com dèiem, l'impacte del conflicte, però que deixarà una crisi amb anys de conseqüències, tot i que s'ha anunciat que podria acabar en qüestió de dies. Aquest és el vaticini del vicepresident del govern i conseller d'Hisenda, Antoni Costa.
Aunque el señor Trump, que espero que no tarde ni 15 días, espero que salga hoy y diga s'ha acabat, pero aunque lo dijese... Oiga, la indigestión va a continuar, ¿eh? Esto de... Sabe mal, pero esto de la economía no es una cosa de... el señor Trump... No, no, ya está. No.
160 milions, que inclouen ajudes de sectors com els transportistes o les pimes, no s'hauran de declarar a l'IRPF, blinden el pagament de les hipoteques a les famílies vulnerables, ajudes urgents, temporals i extraordinàries que el govern espera que s'aprovin el més aviat possible. D'aquí a dues setmanes s'enviaran al Parlament.
De fet, aquest ha estat un dels compromisos que ha volgut destacar el portaveu de l'executiu. L'administració és conscient que els terminis s'han d'ajustar al màxim i per fer-ho posarà en marxa tota la seva maquinària i s'apostarà, ha dit, per la utilització massiva de les declaracions responsables i els pagaments anticipats.
Hem fet tot el possible per tal de que aquestes ajudes arribin ràpid en els sectors més afectats. De fet, totes les convocatòries ho miraran, d'ajuts, comencen en, des de l'aprovació del decret llei, 2 mesos per treure ja la convocatòria d'ajuts. En 2 mesos les conselleries afectades han de treure ja les convocatòries d'ajuts.
I si s'han escoltat els diversos sectors perquè els tràmits siguin àgils, també es tenen en compte els autònoms en el moment de la tributació d'aquests suports. Costa també ha anunciat que la setmana que ve la Conselleria de Famílies posarà en marxa els contactes amb els sectors socials per començar a fer feina a les ajudes de caire més social. A la vegada també demanarà, però, a través de diverses formacions polítiques, com s'ha fet amb les mesures de caràcter econòmic. Per això el vicepresident espera que el decret llei s'acabi aprovant amb el suport de tots els partits.
També el Consell de Menorca engega el seu propi pla anticrisi, que arribarà a mobilitzar més de 3 milions d'euros amb un increment del 60% en les ajudes als serveis socials a través dels diferents ajuntaments. Axel Camarasa.
També s'agilitzaran les convocatòries d'ajudes i es reforçaran els ajuts a les entitats socials. Per exemple, s'incrementarà la dotació de programes com les targetes Moneder, que es dupliquen fins als 400.000 euros. Són les mesures socials que formen part del pla de xoc anunciat avui pel Consell de Menorca. Carmen Reinés és la consellera insular de Serveis Socials i Família.
Per cobrir necessitats bàsiques com són els llums, els lloguers, l'electricitat, l'alimentació, la vestimenta... Són ajuts que es donen a través dels ajuntaments, a través dels serveis socials, que són la primera línia d'atenció i volem que tinguin més capacitat de resposta immediata.
El Consell destaca l'anticipació amb la qual actua per fer front a possibles conseqüències. També s'habiliten 2 milions d'euros de suport directe al teixit productiu. Dolfo Vilafranca, president del Consell.
Simplificam els tràmits, flexibilitzam les condicions i ampliam els sectors beneficiaris. Incloem, per exemple, el sector pesquer i el transport de mercaderies. L'objectiu és clar, facilitar que les empreses puguin adaptar-se en el context cada vegada més complicat i més exigent.
Els agents econòmics i socials de Menorca puntualitzen que, per ara, no han notat els efectes del conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà.
I ara que ja s'ha presentat el pla del govern, el Consell d'Eivissa podrà començar a definir el seu propi paquet d'ajudes anticrisi. Esther de Miguel.
El Consell d'Eivissa esperava avui el resultat d'aquest Consell de Govern per conèixer quina part es destina a l'illa i, en base a això, complementar-ho amb ajudes de fons de la institució. Salvador Losa és conseller d'Hisenda.
Com és lògic, hem d'esperar l'aplicació de les ajudes de l'Estat, veure quina és l'aprovació que farà el Consell de Govern de les Illes Balears amb quines són aquestes ajudes, i en base a aquestes ajudes nosaltres suplementarem i arribarem a on no arribin aquestes.
Els grups a l'oposició retreuen a l'equip de govern que no hagin ja presentat un paquet de mesures propi, com ho han fet el Consell de Mallorca i el de Menorca. Òscar Rodríguez és portaveu d'Unides Podem.
El Consell de Mallorca ahir va anunciar 84 milions, una xifra concreta, per ajudar de manera social i també als sectors més afectats. I aquí veiem que han dit que, si fa falta, faran, no, complementaran les ajudes del govern. Nosaltres, no, des de l'oposició, exigim que, juntament amb els agents socials, pues, el govern s'aturi a xerrar amb nosaltres i pactem un paquet de mesures.
L'equip de govern, però, assegura que ja estan mobilitzant prop d'un milió i mig d'euros en ajudes, concretament 600.000 euros a entitats socials, 300.000 a agricultura i quasi 400.000 a la petita i mitjana empresa, a l'espera de definir la subvenció completa una vegada coneguin l'aportació balear.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Ho avançàvem en portada, nou incendi a l'antiga presó de Palma enmig del procés de desallotjament de l'edifici engegat per l'Ajuntament. Dos residents han hagut de ser atesos per inhalació de fum. El foc s'ha produït poc abans de les 4 per una crema de rostolls.
Concretament ha estat a l'ala esquerra de la segona planta. Dels dos afectats, un ha hagut de ser traslladat a l'Hospital de Son Espases. Ara els serveis socials els reallotjaran, segons ha confirmat el mateix Ajuntament. Aquests incidents, que es van repetir, intentant dir de forma periòdica, posen en relleu la falta de control sobre la situació de l'antiga presó, on viuen desenes de persones sense llar en una situació precària. Cort ha iniciat, de fet, com dèiem, un procés de desallotjament. De moment, però, no ha aconseguit que cap dels residents se'n vagi de forma voluntària. L'Ajuntament afirma que tots els que marxin tindran una alternativa habitacional temporal.
A Eivissa, la Policia Nacional ha detingut un home per cremar fins a 5 contenidors i danyar diversos vehicles. Al centre de Vila, els danys ocasionats ascendeixen a més de 25.000 euros.
L'home està detingut com a presumpte autor d'un delicte d'incendi. I els fets es varen produir al voltant de les 2 de la matinada del 17 de març a Eivissa Ciutat. Els serveis d'emergència varen rebre l'avís i, en arribar al carrer de Castella, es varen trobar 5 contenidors cremant-se i diferents vehicles afectats, a més de mobiliari públic. Uns danys que es calculen en més de 25.000 euros. Després de les investigacions pertinents, la gent varen aconseguir identificar la persona responsable de l'incendi i la varen detenir divendres com a presumpte autor d'un delicte d'incendi.
L'actualitat avui passa per la troballa del cadàver d'una dona d'origen subsaharià que podria estar embarassada a una platja de Formentera.
Aquest dilluns, un veïnat de Formentera va trobar un cos sense vida a la platja de Ses Canyes, Espujols. La Guàrdia Civil es va personar al lloc dels fets i va comprovar que era una dona d'origen subsaharià que podria fer la ruta entre les Balears i el nord d'Àfrica, segons ha avançat Diario d'Eivissa i ha pogut confirmar Ivetres. El metge forense va aixecar el cadàver, que va ser traslladat al tanatori d'Eivissa per practicar-li l'autòpsia.
I l'alerta taronja per mala mà a Menorca es manté activada fins les 8, que rebaixa a groga, per vents que encara poden bufar forts. Un temporal que continua generant incidències a l'illa. La costa de Ses Piques, que connecta el port de Mau amb el centre de la ciutat, s'ha tancat el trànsit i els vianants.
La força del vent ha empès diversos arbres contra la façana d'un edifici abandonat, propietat de l'Ajuntament de Mau. Aquests arbres fan pressió sobre l'estructura que amenaça de caure, fet que genera risc de despreniments, i també s'ha decidit per això tancar la zona per precaució. Es preveu que divendres el vent afluixi, millorin les condicions meteorològiques, fet que permetria als bombers dur a terme una primera actuació de sanejament. Mentrestant, el Vale d'Amor, Héctor Pons, demana precaució.
Nosaltres demanem que tothom tingui la responsabilitat i la precaució de quan veu una senyalització respecte al D. Podem pensar que tal vegada ja no fa vent, toca aturat, però ningú ha fet encara la revisió de que els arbres estiguin en bones condicions. Seguem prudents aquests dies fins que ho puguem tenir tot revisat i puguem tornar a obrir.
Mentrestant, a Cala Galdana, els bombers han ajornat la retirada del pi que va provocar la caiguda d'una roca de grans dimensions sobre un apartament. L'actuació s'ha complicat per un gir inesperat del vent que ha obligat a suspendre els treballs per raons de seguretat.
L'impacte va afectar un habitatge ocupat per una parella de Menorca, però no hi va haver ferits perquè la roca va caure en una altra estança. Els treballs es reprendran en principi dimarts, després de festes, en la presència del batle de Ferreries Pedro Pons i també de l'arquitecte municipal. Els bombers alerten del risc de nous despreniments, no descarten haver de tallar el carrer de Riu. Juanjo Franches, el cap insular del destacament de bombers.
Una vegada hem valorat la situació de la climatologia, que és vent no atura i està fent ratxes molt més fortes a part d'aquí dalt, doncs hem descartat l'actuació dels bombers, perquè hi havia un risc bastant elevat. Bueno, de moment el que hem fet és assegurar l'arbre aquest amb unes cinxes aquestes perquè fallo un poc, de manera que puguem que aguanti perquè les ratxes de vent no es burini. No descartant que hi hagi qualque roca que pogués caure. Millor que en bon temps puguem fer una evolució més segura, perquè el que afectaria són totes aquestes vivendes que la sort que tenien, que no estan ocupades.
Més efectes del temporal, el Centre d'Educació Infantil i Primària Mitjà de Mar de Porto Cristo ha tornat a suspendre les classes per mort del vent. La claraboia provisional del centre ha tornat a aixecar-se durant el vespre i ha obligat els bombers a actuar-hi.
No és la primera vegada, de fet, l'octubre passat va ocórrer el mateix. L'Associació de Pares i Mares ja fa temps que denuncia la situació i l'Ajuntament de Manacor ha reclamat a la Conselleria d'Educació que es faci càrrec de la reparació de manera urgent. Miquel Àngel Sánchez, sergent dels Bombers de Mallorca.
Nosaltres vam venir, crec que va ser l'octubre del 2025, i vam haver de desmuntar la cúpula, perquè se va aixapar. Ara veig que el que han muntat, m'han dit que està provisional, han posat un mallazo a la part superior de la teulada, l'han fixada en ciment, i a més han posat un saig de picadís. A damunt han posat una lona de plàstic. Aquesta lona s'ha d'haver aixapat per la meitat, ha fet de globo i engronçava una altra vegada tot el mallazo. Han pujat, han teat la lona aquesta de plàstic i han deixat el mallazo tal com està.
7 i 16 minuts, obrim plana laboral. Els sindicats amenacen amb mobilitzacions abans que acabi el curs en el sector de 0 a 3 anys si no es desbloqueja la negociació del conveni col·lectiu autonòmic. Denuncien que les patronals ni tan sols s'han assegut a la mesa negociadora després d'haver-s'hi compromès durant les vagues del juliol de l'any passat.
Tot i que els sindicats asseguren que han tingut paciència, consideren que la situació s'ha tornat insostenible i que per això s'ha d'actuar. Escoltam Ramon Mondéjar, ell és el secretari d'Ensenyament de l'ESTEI.
Nosaltres hem intentat donar més temps, hem intentat mediar que se mediessi aquesta mediació per part del Consell de Treball. Això en fa ja 3 mesos, en farà quasi 4, i no hi ha hagut cap resposta. A partir d'aquí, avui ens han segut els sindicats que estan dins de 0-3, que tenim representació, i hem decidit que és bueno, que després de Pasqua, després de les festes, pues ja començarem a marcar una sèrie de mobilitzacions, tots els efectes, perquè crec que ja és el moment de començar a fer qualque cosa.
També manifesten que és intolerable que les educadores cobrin pràcticament el salari mínim interprofessional, és a dir, uns 1.200 euros mensuals per jornades de fins a 39 hores, una xifra per sobre de la mitjana del sector educatiu. Pepa Ramis és la responsable infantil de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres.
A nivell general, són els col·lectius de professionals qualificades que pitjor se'ls estan pagant aquí a les Illes Balears. És el conveni més pobre pràcticament que tenim de personal qualificat.
I a Solla, la UGT ha suspès la vaga de recollida de FEMS prevista des de demà i fins diumenge.
La suspensió s'ha produït després que l'empresa pública de Solla 2010, que gestiona aquest servei, ha presentat al sindicat una contraoferta d'augment salarial a la reunió que ha tingut lloc avui de matí al TAMIP. Les dues parts han acordat continuar negociant la setmana que ve després de festes. Juanjo del Teso és el responsable de residus d'UGT.
Por lo menos en materia salarial sí que hemos llegado a un preacuerdo que cumple nuestras expectativas por la parte salarial. Y con este preacuerdo en marcha, el comité ha accedido es a suspender la huelga durante la Semana Santa. Mantenemos la del FIRO convocada, pero nos emplazamos a la semana que viene, el martes, y luego el jueves en el TAMIP, a tratar de cerrar un acuerdo ya de texto de convenio definitivo y terminar de desconvocarla.
La vaga, per tant, s'ha desconvocat, com dèiem, per festes, però es manté pel FIRO, en cas que la setmana que ve no hi hagi acord definitiu.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Avui hem de parlar de poca incidència als aeroports de les Illes per la vaga parcial dels treballadors de serveis de terra de la companyia Ground Force en un dia d'operació sortida previ a les vacances de Setmana Santa. Durant la jornada s'han registrat retards a Palma, però els aeròdroms balears podríem dir que se n'han salvat, ja que estaven molt protegits pels serveis mínims.
Uns serveis que no agraden gens la plantilla, que atura la seva activitat durant unes hores tots els dilluns, dimecres com avui i divendres, per protestar contra l'incompliment dels compromisos salarials inclosos en el conveni col·lectiu. Enfront d'això i també de la manca de reacció de l'empresa, el responsable del sector aeri d'UGT, José Negreira, avisa que enduriran les protestes.
Ahora está amenazando a los trabajadores, está por la labor de desconvocar y de seguir así cogeremos medidas bastante más fuertes. Tendremos que pues hacer concentraciones y hacerlo más exagerado. No queríamos perjudicar a nadie, por eso estas franjas horarias.
Aquesta aturada, com dèiem, coincideix amb un dia de molta activitat als aeroports. En total, a les Balears avui se n'operen 900 de vols. Demà serà el dia amb més operacions, però avui són Sant Joan, ja hi havia molt de moviment.
Sí, nos anàvem a París, a anar a Disneyland.
Vale, pues, vamos a Alicante, bueno, vamos a nuestro pueblo, que está en Albacete, y ahora vamos a pillar un vuelo a Alicante y ya. Vamos a pasar la Semana Santa, a disfrutar al pueblo y... Y ya está, a ver a los amigos, la familia, que ya toca.
Voy a Canarias y trabajo en línea, entonces son vacaciones, pero no.
Fuimos, cuatro días, que no fue mucho, pero nos fuimos a Mallorca, que no nos tocó muy buen tiempo. Però bueno, i ara volvemos de les vacaciones a casa.
També en el sector aeri, la guerra de l'Iran ha incrementat el preu dels combustibles i les aerolínies comencen a ressentir-se'n. L'aerolínia de baix cost Volotea ha comunicat que cancel·larà alguns vols entre març i octubre en diversos països, entre els quals Espanya.
S'està contactant amb els passatgers dels vols afectats per donar-los l'opció de canviar-los sense cost addicional o de sol·licitar el reemborsament complet. La companyia assenyala que aquests ajustaments són necessaris per garantir l'estabilitat operativa. També Ryanair ha advertit del possible encariment dels preus dels bitllets si la guerra a l'Orient Mitjà continua, es manté i el preu del combustible també continua pujant.
I l'Associació Hotelera de Platja de Palma assegura que de moment no han notat els efectes de la guerra de l'Iran. Les previsions per a la temporada alta turística són bones i aquesta Setmana Santa serà una mica millor que la de l'any passat. Aina Morales.
El mes de març ha estat obert el 77% de la planta hotelera i ha tingut una ocupació del 73%. Ara, a portes de la Setmana Santa, hi ha un 95% dels hotels oberts i l'ocupació prevista és del 80%. Són xifres que satisfan el president dels hotelers de la platja de Palma, Pedro Marín.
La gente quiere venir a Playa de Palma. Playa de Palma es destino seguro. Playa de Palma pues ha hecho sus deberes para tener unas previsiones muy, muy, muy buenas. Incluso saliéndonos más competidores este año, porque con el frío que hace, las estaciones de esquí están todas abiertas y plenas de nieve.
I les previsions per a l'estiu també són bones en aquesta zona turística. Calculen que l'ocupació serà del 90% en els mesos forts. La tendència continua sent les reserves de darrer minut, però la setmana de l'eclipsi n'és una excepció, amb un 7% més de reserves que l'any passat. El preu dels hotels es manté i també l'oferta complementària, tot i que ja noten els efectes de la guerra de l'Orient Mitjà. Juan Miguel Ferrer és el president de restauració de CAEP.
Tendremos que ir viendo cómo sube el trigo, cómo sube el pan, cómo sube el aceite, cómo suben los huevos, cómo sube la leche. El restaurador está con disposición de contener precios. O sea, ya llevábamos dos años hablándolo, hay que contener precios para ser atractivos. Por lo cual, más creatividad y aguantaremos todo lo que podamos antes de subir precios.
I a banda dels efectes de l'increment de preus, els empresaris de la platja de Palma passen pena que els turistes alemanys apostin enguany per turisme als voltants del seu país, per motius de seguretat i també perquè és més barat.
D'altra banda, dues de les 5 concessions de serveis de platges a Palma han quedat desertes. De moment només s'han adjudicat les concessions de Camper Antoni, Cala Major i Platja de Palma. Queden en l'aire les de Cala Estància i Ciutat Jardí. La portaveu de l'equip de govern de Cort, Mercedes Celeste, confia a trobar una solució aviat.
S'ha fet un primer contacte en Ciudad Jardín. En Ciudad Jardín sí que acceptarien la pròrroga extraordinària, mentre que s'altre que a l'estància sí que mos queden alguns licitadors que no havien quedat, diguem, en primera posició, i per aventura podem explorar aquesta altra via. Però això ara mateix està molt en pinces en aquest moment.
Notícies de cara a la temporada alta, però el mes de febrer varen arribar a les Balears prop de 220.000 viatgers internacionals. És una xifra que implica un retrocés del 8% respecte del mateix mes de l'any passat, segons ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística.
La despesa que varen fer aquests turistes, però, va pujar un 3,46% entre el febrer de l'any passat i el d'enguany. La xifra s'enfila fins als 481 milions d'euros. Si ens fixam en xifres estatals, l'arribada de turistes internacionals va augmentar un 2,8% al febrer, fins als 5,6 milions. Aquests viatgers varen fer una despesa total de 7,6 milions d'euros, un 4,6% també superior al febrer de l'any passat. El destí més triat varen ser les Canàries.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El futur hospital de Felanitx tindrà 100 habitacions i un centre de dia i estarà especialitzat en malalts crònics. Avui se n'ha posat la primera pedra.
És un projecte, hem de dir, molt esperat pel municipi, estarà adreçat a pacients crònics. La previsió és que les obres durin 20 mesos i que costin 26 milions d'euros. El futur hospital donarà suport a tota la comarca, disposarà de 100 habitacions dobles, d'ús individual, 4 unitats hospitalàries i un centre de dia especialitzats en la rehabilitació. Marga Proens és la presidenta del govern. Catalina Soler és la batllessa de Felanitx.
Des del govern de les Illes Balears, aquesta legislatura, han fet una aposta clara pels hospitals d'atenció intermèdia. Un model assistencial pensat per malalts amb malalties cròniques, per la seva recuperació, la seva rehabilitació i per millorar la seva qualitat de vida i la seva autonomia.
Agraeixo moltíssim al govern de les Illes Balears que compleix amb la paraula donada. Els que han dubtat mai de que això no seria una realitat a Felanitx, els temps els ha posat en el seu lloc.
Més coses, el govern augmentarà la vigilància en drons a partir de Pasqua i fins passat l'estiu. En concret, l'operatiu es focalitzarà en el control de la costa, les platges i els torrents.
La vigilància en drons ja comença. L'estiu passat el pla pilot se centrarà a controlar activitats nàutiques com el xàrter o també el fondatge de recreatius. Ara s'extén de costes i ports a recursos hídrics i també permetrà comprovar l'actuació de les concessionàries de les platges i revisar l'estat dels torrents. Juan Manuel Lafuente és el conseller de la i del cicle de l'aigua.
L'any passat va donar bon resultat i va ser un element de suport, perquè a més dona les imatges, dona la georreferència d'aquestes imatges per instruir expedients, perquè en cas d'incompliments de normatives ha estat un element molt útil.
El pla pilot de vigilància en drons de la Conselleria de la Mà i del Cicle de l'Aigua costa 15.000 euros. S'estendrà fins al mes d'octubre i implica la contractació de 300 hores de vol a una empresa especialitzada.
La Conselleria d'Agricultura ha obert dos expedients al grup DAM per continuar vinculant el nom de Mallorca amb el de la CAO. Els informes de la Direcció General de Qualitat Agroalimentària i Producte Local han localitzat aquestes referències tant al perfil d'Instagram com a la pàgina web específica de la beguda. Per exemple, al portal hi ha missatges com la CAO és Mallorca, Mallorca és la CAO, o Mallorca està en el cor de la fórmula de la CAO, que per la conselleria no són fidels a la realitat, ja que bona part del producte ni s'elabora a l'illa ni amb llet mallorquina. Les sancions per aquests fets podrien anar dels 3.000 als 30.000 euros. Joan Llebrés és director general de Qualitat Agroalimentària.
Per vigilar que surts de noms geogràfics en productes alimentaris se corresponguin a l'origen del producte. En aquest cas s'ha detectat, quan tothom sap que aquest producte no se correspon a l'origen que indica a la pàgina web i a xarxes socials, i per tant s'ha actuat.
Recordem que els productors de llet de vaca de Mallorca han fet una crida pública a no consumir productes del grup DAM just quan s'ha deixat de recollir la seva llet. A partir d'aquesta setmana, les explotacions començaran a enviar fora de Mallorca la seva producció, que ascendeix a 300.000 litres mensuals, on faran cada dos dies i n'assumiran el cost afegit que suposa treure de l'illa una llet que fins ara es recollia i processava setmanalment. I més notícies del sector primari. Espanya aixeca parcialment el confinament de l'aviram per la grip aviària, que encara afecta els municipis de les Balears. L'evolució favorable de la malaltia és la causa d'aquesta relaxació.
L'ordre publicada aquest dimecres al BOE revela que la situació epidemiològica ha millorat els darrers 15 dies després que no se n'hagin detectat casos en ocells silvestres i gràcies també a la previsió de la pujada de temperatures.
En tan sols uns segons arribarem a les 7:30 i després dels esports repassarem les principals processons del Dimecres Sant, un dia molt sentit, molt emotiu pels fidels a Palma amb el davallament del Crist de la Sang aquest matí, que com cada any ha congregat centenars de persones arribades de tot l'illa de Mallorca.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, dues persones han hagut de ser ateses pels serveis sanitaris. Una d'elles, de fet, ha hagut de ser traslladada a l'Hospital de Son Espases, intoxicades pel fum que ha generat el foc declarat a primera hora del capvespre a la segona planta de l'antiga presó de Palma.
És un episodi que es produeix en ple procés de desallotjament d'aquestes instal·lacions des de fa setmanes. En efecte, en els darrers mesos s'han produït altres incendis que han posat de manifest la manca de control sobre la situació a l'anticentre penitenciari, que acull més de 200 persones en situació precària. Cària Cort ha precisat que el servei social del consistori reallotjaran les dues persones afectades pel foc.
Llum verda al primer paquet d'ajudes anticrisi del govern.
Suposarà la mobilització de 160 milions d'euros, dels quals 36 milions seran en ajudes directes a diversos sectors, per exemple, primari i el transport. No s'haurà de declarar a l'IRPF i blinden també el pagament de les hipoteques a les famílies vulnerables. El govern enviarà aquest test d'aquí dues setmanes al Parlament, on s'espera que s'aprovi sense problemes. El president de la patronal dels autònoms, UATAE, Genori Balcaneres, ha demanat avui més concreció.
No sabem exactament què li tocarà a cadascú, què li toca a un autònom, per exemple, què li toca a un taxista. Tampoc sabem si serà fàcil demanar-les, si hi haurà molta burocràcia, quin termini de pagament tindran, quan se cobraran.
El sindicat del 0 a 3 amenacen amb una vaga després de Setmana Santa.
Lamenten la inacció, diuen, de les patronals que no han volgut iniciar les negociacions del conveni col·lectiu, tot i el compromís del juliol de l'any passat. Avisen que si la situació no es desbloqueja, hi haurà vaga el tercer trimestre d'aquest curs escolar. Ramon Mondejar, secretari general d'Ensenyament de l'ESTEI.
Nosaltres hem intentat donar més temps, hem intentat mediar que se mediessi i que se mediessi per part del Consell de Treball. Això en fa ja 3 mesos, en farà quasi 4, i no hi ha hagut cap resposta. A partir d'aquí, avui ens han assegut els sindicats que estan dins 0-3, que tenim representació, i hem decidit que és bueno, que després de Pasqua, després de les festes, doncs ja començarem a marcar una sèrie de mobilitzacions, tots els efectes, perquè crec que ja és el moment de començar a fer qualque cosa.
Localitzat a Formentera el cadàver d'una dona d'origen subsaharià que podria estar embarassada.
La varen trobar dilluns, ho va fer un veí a la platja de Ses Canyes, però no s'ha sabut fins avui. La Guàrdia Civil es va personar al lloc dels fets. Podria ser una nova víctima del tràfic il·legal de persones entre les Balears i el nord d'Àfrica, segons ha pogut confirmar IB3. El drama migratori ha deixat també avui una altra nova tragèdia a la mà, de 9 migrants morts, 5 ferits, pel naufragi d'una embarcació davant de l'illa italiana de Lampedusa.
Nova jornada de complicacions pel vent a Menorca.
S'ha hagut d'ajornar la retirada del pic que va provocar la caiguda d'una roca de grans dimensions sobre un apartament a Cala Galdana, mentre que el risc de despreniments a la costa de Ses Piques, que connecta el Port de Mont amb el centre de la ciutat, ha obligat avui a tancar la zona al trànsit i també als vianants.
7:33, arriben els esports.
Informatiu vespre. Esports. Gabriel Forteza.
La crisi de resultats del Palma Futsal, Gavi, comença a ser molt preocupant.
Així és, i enmig d'aquesta crisi, el president José Tirado ha estat avui el protagonista del programa Esports 3 i B3 Ràdio després de la derrota d'ahir per 1-5 davant el Barça al Palau de Somos. Tirado parla de responsabilitats.
y la responsabilidad del presidente evidentemente es global, deportiva también, pero también es asumir todos los compromisos con todo el mundo y que todo vaya bien, ¿no? Entonces, no puede ser que jugadores del Palma digan que no tienen hambre y no tienen actitud, y que ya no lo dice otra persona, te lo dicen los propios jugadores. Entonces algo falla ahí.
Fa dues setmanes, unes declaracions abans de la Copa d'Espanya del president varen fer molt de mal. Entre d'altres coses, Tirado va dir que hi ha 5 jugadors transferibles que ja ho saben. Demanat si continua pensant el mateix, la resposta ha estat contundent.
Igual ahora ya hay más. Pero no es una cuestión de transferibles o no. Es una cuestión de que si la dinámica va así cada vez más, pues evidentemente cada vez... desde la parcela deportiva del club se irán tomando más decisiones.
El president ha afegit que al Palma no es obligació guanyar títols, però sí ser competitius. El sentim.
El Palma no está obligado a ni a ganar ni a ser el Barça o el Madrid. El Palma está obligado a competir todos los partidos y a intentar pelear por todas las competiciones. Al que le guste bien y al que no le guste, pues tiene un problema aquí. Nosotros hemos estado años sin ganar nada y hemos estado orgullosos del equipo porque ha ido peleando, ha ido mejorando, ha ido creciendo y este es nuestro objetivo. Y el Palma está para competir, para que venga Barça y te hago un ejemplo del partido de ayer. Es que igual si el Barça hubiera jugado a un gran nivel y el Palma también, posiblemente pierdas, ¿no? Pero este equipo está hecho, este, el del año pasado, el otro, no está hecho para ganar Copas de Europa. Són un accident en el camino, que evidentemente es porque hemos hecho cosas muy buenas.
Ahir, després de la derrota, varen parlar l'entrenador Antonio Vadillo, el capità Carlos Barrón i el segon capità Mario Rivillos.
Bueno, esto es lo que digo. Al final son un cúmulo de cosas que nosotros tenemos que ser los que tenemos que yo como haciendo responsable de lo deportivo, poner otra vez al equipo en el camino. Ahora mismo estamos fuera, estamos out.
Hay que pedir perdón a la afición, a los patrocinadores, a todos los que nos siguen. Hoy creo que sentimos mucha vergüenza el día de bajar la cabeza porque no nos sale nada. No podemos a los tres minutos ya ir perdiendo 3-0.
Nos falta actitud, nos falta compromiso, nos falta hambre, nos falta pues muchas cosas. Es difícil de gestionar la situación en la que estamos pasando ahora porque bueno, al final hoy hemos tirado el partido en los primeros dos minutos y se acabó el partido. Y al final un equipo como el Barça que te somete y te tritura, pues así ha pasado. Luego ha sido a contracorriente todo. Entonces, bueno, jodidos por la imagen que estamos dando, porque está siendo, la verdad, un poco mierda, para ser honestos.
Dins d'aquesta dinàmica negativa, divendres, el Jaén, campió de la Copa d'Espanya, visitarà Son Moix. En futbol, el davanter mallorquinista Vedat Muriqi se queda sense Mundial. La selecció de Kosovo va perdre a nit per 0-1 contra Turquia la final de la repesca per al pròxim Mundial. El gol turc al minut 53 va ser suficient perquè el somni de Muriqi de jugar amb el seu país la Copa del Món s'esvaís. Els darrers classificats per aquesta Copa del Món són l'esmentada Turquia, Txèquia, Suècia, Bòsnia, Iraq i la República Democràtica del Congo. I pel que fa a la selecció espanyola, ahir empat a 0 contra Egipte en partit amistós. El conjunt dirigit per Luis de la Fuente no va poder passar de l'empat a l'estadi de Cornellà en el darrer partit amistós abans del Mundial, un partit marcat per esdeveniments extraesportius. Els Mossos d'Esquadra investiguen els càntics xenòfobs que es varen produir en un sector de l'estadi de l'Espanyol. Escoltam les paraules de Rafael Louzán, president de la Reial Federació Espanyola de Futbol.
Condenar, como no puede ser de otra manera, este tipo de situaciones puntuales y aisladas que se producen, que claro, para la imagen del deporte y en general del fútbol debe ser precisamente un ejemplo, no curiosamente este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, una vez hecho esto, además lo hemos hecho, como saben, en los videomarcadores, pues condenar este tipo de actitudes y también decir que no se vuelvan a producir.
I uns altres apunts de futbol perquè la selecció espanyola sub-21 amb el mallorquinista Jan Virgili va guanyar per 2-0 a Kosovo en partit classificatori per a l'europeu. L'extrem del Mallorca va entrar al terreny de joc al minut 57 de partit. A la Champions femenina, l'Arsenal de Mariona Caldentei disputarà contra el Chelsea el partit de tornada dels quarts de final a les 9 del vespre. El conjunt de la Felanitxera arriba amb l'avantatge de 3-1 aconseguit el partit d'anada. A segona federació, avui se juga el partit ajornat entre Torrent i Castelló en B. Una victòria del el Torrent deixaria coer de la classificació l'Andratx. I a la tercera federació avui tenim dos partits. Des de les 7:30 es juga el Constància-Santanyí i a les 8:30 començarà l'Alcúdia-Rotlet-Molinar. En bàsquet, Pablo García ha estat presentat avui com a nou entrenador del Fibui Palma. El tècnic malagueny, amb una àmplia i exitosa experiència a Mèxic, arriba al club mallorquí amb l'objectiu d'aconseguir la permanència. García, que va començar la seva carrera al planter de l'Unicaja i que va passar pel Marbella a l'Alep Plata, creu que l'equip ha de canviar moltes coses per revertir la situació.
Yo considero que hay muchas cosas que cambiar, porque ya no es casualidad perder tantos partidos de manera consecutiva. Creo que hemos ganado 3 partidos y 16 derrotas en 19 partidos. Entonces, pues obviamente ya hay algo que estamos haciendo mal, algo que tenemos que cambiar.
El Fibui du, recordant, 8 derrotes consecutives a la primera FEP. Es 13 a la classificació i es troba a 4 punts del descens. Mentre a la Lliga Challenge, l'Azul Marino afronta una setmana decisiva per mantenir el lideratge. El conjunt mallorquí disputarà 2 partits consecutius al Palau d'Esports de Sant Moix aquesta setmana. El primer avui, contra el Cajasol Sevilla, 13 classificat, i el segon dissabte contra l'Alcáceres Casnova. En cas de que l'Azul Marino guanyi avui, tornarà a ser líder. El partit entre l'Azul Marino i el Cajasol ha començat a les 7:30 d'aquesta hora baixa al Palau de Sant Moix. I acabam amb vela. Avui s'ha disputat la tercera jornada de regates al Trofeu Princesa Sofia. Escoltam José Ramón Picó, president del Club Nàutic de Serenal, al programa Esports 3 d'IV3 Ràdio.
Es veu que enguany ja és el segon any després de l'Olimpiada de París i se nota, el segon any i el tercer any que estan just al mig abans de Los Angeles, pues són unes dades on hi ha molt d'equipos de diferents països ja duen els seus millors regatistes per intentar classificar-los, lògicament, per les Olimpiades, no? I, bueno, tenim aquí, estan xerrant de 905 embarcacions i més de 1.200 regatistes que estan aquí a Palma, de més de 60 països.
Demà se disputarà la quarta jornada de regates i amb el món de la vela tancam la informació esportiva.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IV3 Ràdio.
Resum de l'actualitat que passa per a Eivissa, on hi ha hagut complicacions durant la posada en marxa de la nova concessió d'autobusos. Amb retards que pateixen els usuaris i que poden arribar als 20 minuts, l'empresa concessionària Alsa demana paciència als viatgers. Carmen Cires.
Els panells informatius amb la nomenclatura de les noves línies romanien apagats tant a l'estació intermodal de Vila com a les parades habituals amb l'inici del servei aquest matí. L'empresa Alsa ha posat informadors que romandran 3 setmanes a les principals estacions d'Eivissa amb l'objectiu de detallar els canvis i els nous horaris de les línies. Iván Boé és responsable d'Alsa.
Los cambios son complicados. Es verdad que pasar de un sistema a otro es difícil, pero bueno, que estamos poniendo todos los medios, estamos poniendo los informadores, estamos poniendo todos los puntos de información para que los ciudadanos se puedan conocer al detalle todos los problemas que puede haber en la red.
Segons els usuaris, s'han produït canvis horaris a la ruta d'Eivissa-Portinat. Ara el darrer bus surt a les 7:20 de la tarda, avançarà a les 9. I la ruta Camises-Puigdenbais redueix parades com la de Cap Martinet. També s'ha eliminat a la parada de Mercadona. Per això, aquest matí, usuaris amb bosses que havien anat al súper s'han quedat tirats. Sentim alguns usuaris del servei.
Tasaban un poquito. Mucho. Pero bueno, salía a las 11 y aún no son... ¿Y son ahí 10?
Vamos a playa en Bosa, nos han dicho que a las 11, pero ya tiene mucho retraso.
Yo esta mañana partí de San Antonio, Eivissa, tuvo 15 minutos de demora. Verdad que estuvo muy congestionado la estación de bus porque la gente se acumuló.
Els usuaris també estan trobant algunes dificultats a l'aplicació mòbil que permet consultar els horaris.
Tot això quan a Formentera avui s'ha posat en marxa la línia de bus L3 que connecta la Savina, Ses Illetes i Espujols.
Aquesta línia connecta el port de la Savina amb la platja de Ses Illetes i Espujols, dos dels punts amb més afluència turística de l'illa. L'objectiu és facilitar els desplaçaments i reduir la pressió dels vehicles privats en zones especialment delicades, com per exemple el Parc Natural de Ses Salines, alhora que pretén també millorar la connexió entre la Savina i Espujols, principal nucli turístic de l'illa. Entre les 10:30 del matí i les 7:15 de l'hora baixa hi ha 7 expedicions que connecten amb Ses Illetes i 2 que connecten amb els Pujols.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
L'Ajuntament d'Esporles a Mallorca ha aprovat una actualització dels preus de l'aigua per penalitzar els consums excessius i fomentar-ne l'estalvi després de més de 20 anys sense canvis en les tarifes.
La nova ordenança introdueix un sistema progressiu més exigent, es redueix el tram de consum bàsic i s'incrementen de manera notable els preus en els trams més elevats, amb un màxim de 7 euros per metre cúbic. Segons l'Ajuntament, la mesura respon a la necessitat d'adaptar-se a l'actual context d'escassetat d'aigua i d'evitar el malbaratament. Escoltam el batlle Josep Ferrà.
Hem establit un nou barem de trams amb un nou barem de preus per tal de premiar, no?, en aquells ciutadans, en aquells habitatges que fan un ús responsable de l'aigua. I el tercer objectiu respon a una actualització de preus que era totalment necessària quan feia ja més de 20 anys que no s'actualitzava aquesta ordenança.
I a Manacor, l'Ajuntament posarà en funcionament un pla d'asfaltatge amb els 6,5 milions d'euros del romanent de tresoreria municipal.
Està previst actuar 60 carrers del nucli de Manacor, 7 de Porto Cristo i 2 més de Sillot. A més, s'invertiran 2,3 milions d'euros més per millorar el drenatge de l'aigua a la carretera de Son Cervera a Porto Cristo, afectada per greus inundacions en els darrers anys. Les inversions es varen aprovar en el ple urgent d'ahir vespre. Miquel Oliver, Nasalval.
La intenció és fer diferents lots per tal d'embastir de forma paral·lela aquestes 60 vies, perquè si tot depengués d'una empresa possiblement la cosa s'allargaria més, per tant ja se fan una sèrie de lots, i això sí que tenim la necessitat de que aquesta inversió d'aquests 60 carrers quedi feta enguany.
Begoña Gómez, la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés estaven citats avui a declarar per tercera vegada davant el jutge Juan Carlos Peinado, que investiga des de fa 2 anys presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació relacionats amb una càtedra universitària. Una compareixença que no era obligatòria i a la qual finalment han assistit els seus advocats.
L'exministre Antonio Camacho, advocat de Begoña Gómez, ha criticat durament avui el jutge en seu judicial, ha defensat que està fent, diu, mal servei a la justícia i demana l'arxivament de la causa. La mateixa postura que la Fiscalia. Per part seva, Peinado insiste que un jurat popular sigui l'encarregat del veredicte. L'acusació particular d'Hazte Oír ha demanat que continuï la investigació.
Mentrestant, la darrera hora de la guerra a l'Orient Mitjà passa per les desavinences entre els Estats Units i les autoritats iranianes.
El ministre d'Exteriors a l'Iran ha negat haver proposat un alto el foc als Estats Units, ha qualificat de falses les infundades, diu, afirmacions a xarxes socials del president estatunidenc. Donald Trump, sobre la treva que suposadament demanava Teheran, ha participat en una manifestació popular als carrers de la capital en el marc de la revetlla del Dia de la República Islàmica i ha explicat això. Actualment no hi ha negociacions amb els Estats Units i ha afegit que ha anat a la manifestació perquè li apugi la moral i perquè participar en l'orgull de la celebració del Dia de la República.
I Europa també mou fitxa i França s'uneix a Espanya i Itàlia i prohibeix els avions dels Estats Units enviats a la guerra a sobrevolar el seu territori. Aquests posicionaments han ofuscat Donald Trump, que ara diu que està considerant abandonar l'OTAN.
Trump, de fet, ja havia amenaçat de partir, però aquesta vegada ha criticat de manera vehement els seus aliats per no fer-li costat. Tot i això, el president nord-americà insisteix que d'aquí a 2 o 3 setmanes la guerra haurà acabat.
When we feel that they are...
Trump ha dit que quan vegin que l'Iran queda estancat a l'edat de la pedra i no puguin desenvolupar una arma nuclear, partiran independentment de si s'arriba a un acord o no.
Tot això quan el primer ministre britànic, Keir Starmer, ha respost reafirmant que aquesta no és la seva guerra.
Whatever the pressure on me and others,
Starmer ha anunciat per a finals d'aquesta setmana una cimera de líders per Hormuz. Es pretén formar una coalició mitjançant la política i la diplomàcia que pugui intercedir per restablir la llibertat de navegació per reobrir l'estret. Un anunci de Donald Trump per finalitzar la guerra d'aquí a dues o tres setmanes que ha desfermat l'eufòria dels mercats bursaris que han viscut avui la seva millor jornada del darrer any.
L'IBEX 35 puja un 3,11% fins a gairebé els 17.600 punts, és una xifra similar a la resta de borses europees. El preu del barril de petroli s'estabilitza també al voltant dels 100 dòlars.
També en la plana internacional, al Manco, 19 persones migrants han mort i 5 més estan greus després del rescat d'una embarcació davant l'illa de Lampedusa, Itàlia.
La nau es trobava a la deriva a 85 milles de la costa quan ha estat interceptada per la Guàrdia Costera italiana. 58 persones han estat rescatades en vida. L'oposició a Meloni ha criticat la indiferència del seu govern respecte de totes aquestes morts a la Mediterrània.
Compte enrere perquè la NASA llanci la missió Artemis 2, que enviarà 4 astronautes a l'òrbita lunar per primera vegada des de l'any 1972. Si no hi ha cap problema de darrera hora, s'enlairarà a les 12:24 minuts del vespre.
El coet SLS i la nau Orion ja estan a la plataforma de llançament al Centre Espacial Kennedy. La tripulació, en la primera dona que orbitarà la Lluna, veurà la cara oculta del satèl·lit i començarà una missió de 10 dies que prepara el camí per al retorn dels humans a la superfície lunar el 2028.
I una cosa més, Jerusalem viurà les celebracions de Setmana Santa a porta tancada. És el que ha afirmat la màxima autoritat catòlica a Terra Santa després que el diumenge del Ram s'hi prohibís l'entrada al sepulcre.
Un acte que va generant de recordar el rebuig internacional. Enguany Israel ha prohibit l'accés a llocs religiosos de Jerusalem, aduint en raons de seguretat, incloent-hi la mesquita, el mur de les Lamentacions i en Sant Sepulcre.
Doncs amb aquesta notícia, quan són les 7:50 minuts, donem pas a les informacions, precisament, de Setmana Santa. Avui continuen, avui dimecres, sant les processons als carrers de Palma. Avui hi ha 3 recorreguts amb els consegüents talls de trànsit. El primer serà d'aquí a pocs minuts, a les 8 del capvespre.
És la processó del Pas del Pare Jesús de la Humilitat de l'Església de Santa Margalida, un recorregut que parteix del carrer de Sant Miquel cap a l'Ajuntament de Palma, cap a Cort. La major part del recorregut es fa per zona de vianants. El següent partirà mitja hora més tard, a les 8:30, el Crist de la Santa Creu, que surt d'aquest temple cap a la porta de Santa Catalina i cap a Sant Feliu, d'allà Passallonja i a la plaça Drassanes. Per als vianants també tornarà cap a la Santa Creu. A les 9 hi ha la del camí de Getsemaní, que surt de la parròquia de la Soledat i anirà fins al carrer Manacor, cap al carrer de Sant Rafel, Reis Catòlics, Aragó, i d'allà cap a l'església del Sagrat Cor.
Per ser al Molinar s'ha recuperat la processó tradicional gràcies a la confraria de la Mare de Déu del Remei, que enguany desfila juntament amb la de la Mare de Déu del Carme. Els seus passos són una mostra de patrimoni artístic i cultural que els confrares estan orgullosos d'haver recuperat.
Som una nova junta que hem agafat enguany la cofradia i hem volgut retornar les arrels de la processó del Molinar.
Amb tota la il·lusió, hem decorat el pas, duim dies preparant, però superbé, molt guapo. A més, veiem que avui de matí que hem vingut a decorar el pas, hi ha hagut un munt de gent que ha vingut a demanar a quina hora sortíem. Ha estat una il·lusió, això.
Això quan un any més el davallament del Crist de la Sang que ha congregat centenars de fidels a l'Església de l'Anunciació de Palma, que no s'han volgut perdre un dels rituals més sentits de la Setmana Santa i que ha presenciat Toni Sastre.
El moment més emotiu i més esperat pels fidels ha estat després de la missa oficiada pel bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, quan els sobreposats han davallat el Crist de la Sang del seu cambril i l'han duit fins al pati dels Tarongers per beneir els malalts de l'Hospital General. Posteriorment, l'han col·locat just davant l'altar major i ràpidament s'han format llargues cues per venerar-lo.
Per jo, que som cavallero de l'Orde dels Càlids de la Santa Cena, és molt més que una imatge. és un sentiment i el duc dins el cor.
L'estim molt perquè m'ha ajudat molt i perquè m'escolta en tots els sentits, salut i que els meus estiguin bé. I gràcies a Déu tot se produeix.
Yo tengo mucha fe y lo he visto y me ha impresionado verlo. Y soy de fuera, estoy aquí de vacaciones. O sea que muy bonito.
De tant en tant ven que de dos anys, perquè la meva dona era, va morir era de volta de dos anys. I pues, jo també, per fer-li una orella i tot això. És que no recordo cada dia, però bueno, avui és un dia especial, sí, de cada any vos.
Com a novetat d'enguany, el Crist de la Sang ha lluït un cinturó obsequi de la reina Isabel II durant la seva visita a Palma pels vols de l'any 1860. Feia més de 25 anys que el Crist no el portava.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Demanar humors, les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-vos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
La meva padrina. Dadicul desbonni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
No és divendres, tot i que sonen els pianos, encetant, però, de bon de veres els dies de Pasqua, i la cartellera avança les seves propostes, entre les quals trobam un pot de tot, infantil, terror familiar i un parell de noms propis. Sandra Martínez.
Firmare quella legge richiede un coraggio que tu non possiedi.
Se non firmo, sono un torturatore. Se firmo, sono un assassino.
Parlem de Paolo Sorrentino, que ens presenta La Grazia. Diuen que és la menys feliniana de les seves propostes, que ha canviat l'amor, la justícia i el desig per la tristesa, la soledat i la gelosia, i que és la pel·lícula més sòbria de la seva carrera. També diuen, però, que Toni Servillo, la seva musa, està extraordinari fent de president d'Itàlia, a punt de deixar el càrrec i amb una llei d'eutanàsia i dos indults damunt la taula. Diuen, millor tocar-ho amb els dits i anar al cinema a veure què passa.
Voy a vender la casa.
¿Estás hablando de mi casa?
Necesito dinero, mamá.
El segon nom propi del dia és el de Carmen Maura, l'absoluta protagonista de Calle Màlaga, que ens narra la història d'una dona que es nega a anar a viure a Madrid després que la filla hagi venut la casa de Tànger on hi ha viscut tota la vida. Una pel·lícula lluminosa que ens demostra que l'alegria de viure no té edat.
No he dicho ninguna mentira, los españoles son así.
Mira, no sé cómo somos los españoles, pero me tienes hasta el coño ya. ¿Esto lo entiendes?
I alerta amb Lapònia perquè és una atípica comèdia de Nadal. Sí, de Nadal, que adverteixen que no és apte per tota la família. De fet, és millor no dur-hi els menuts de casa perquè s'hi revela algun secret sobre aquell senyor que vesteix de vermell i que el dia 25 de desembre es cola pels fumerals. Ja ens entenem.
Los cabezas de las familias del consejo intentarán matarla a usted y a su hermana. Quien lo consiga ganará el alto trono y lo controlará todo.
I si vau passar gust amb Noche de Bodas, estau d'enhorabona perquè s'estrena la segona part que segueix la història just allà on va acabar. Més sang, més fetge, més comèdia negra, en aquesta història en què per salvar la pell és necessari escorxar un parell de rics que s'ho mereixen per mala gent.
Toad, prepara el equipaje.
¡Vámonos!
¡Let's go!
I ara una celebració d'aquelles que potser farà un poc de mal perquè Super Mario Bros. Fa 40 anys. Sí, 40. I per celebrar aquesta efemèride, diu a la pantalla gran aquest Super Mario Bros. Galaxy amb el qual segur que passareu un guster al manco cercant i trobant referències. Aquestes són algunes de les propostes, però ja sabeu que la cartellera és molt més àmplia, cercau i segur que trobeu qualque cosa que vos interessi.
A la
l'agenda del dia, però, no només tenim cinema. A Eivissa, la Sala de Cultura de Sant Josep, a Can Jeroni, avui capvespre s'ha inaugurat La meva Mediterrània al viatge. És una de les grans joies que ofereix la segona edició del certamen Sant Josep es Foto, una exposició que inclourà la important obra del mestre mallorquí Toni Catany, i en concret amb una sèrie de precioses instantànies que l'autor va fer a Eivissa l'any 1967.
Toni Catany va posar una gran varietat de tècniques al servei d'un únic objectiu: mostrar la visió del Mediterrani que es va construir amb els seus viatges per Alexandria, Nàpols, Llucmajor Natal, Tetuán o també Venècia. Convindria una cançó. Per poder dir-vos que no.
I acabem amb el so dels Berlat, que demà per primera vegada actuen al Jazz Bar, on presentaran el seu darrer disc, Pairedolia.
Un disc que consolida el seu estil, que fusiona l'electrònica, el funk, elements de pop i també neofunk, i tot amb una clara voluntat experimental. Al pas del temps, les relacions personals, la nostàlgia, la pressió també turística són alguns dels temes de les cançons d'aquest quintet menorquí. Obertura de portes a les 10 i el concert a partir de les 10 i mitja.
Nosaltres arribarem a les 8 amb ells. Al senyar els horaris és moment de repassar els principals titulars d'aquest dimecres 1 d'abril, en què dues persones han hagut de ser ateses pels serveis sanitaris. Una d'elles, de fet, ha hagut de ser traslladada a l'Hospital de Son Espases intoxicades pel fum que ha generat el foc declarat a primera hora del capvespre a la segona planta de l'antiga presó de Palma. Episodi que es produeix en ple procés de desallotjament d'aquestes instal·lacions des de fa setmanes. Neus López.
En efecte, en els darrers mesos s'han produït altres incendis que han posat de manifest la manca de control sobre la situació a l'antic centre penitenciari, que acull més de 200 persones en situació precària per la manca d'alternativa habitacional. Cort ha precisat que els serveis socials del consistori reallotjaran les dues persones afectades pel foc d'avui.
Llum verda al primer paquet d'ajudes anticrisi del govern.
Suposarà la mobilització de 160 milions d'euros, dels quals 36 seran en ajudes directes a diversos sectors, com per exemple el primari i el transport. No s'hauran de declarar l'IRPF i blinden el pagament de les hipoteques a les famílies vulnerables. El govern l'enviarà d'aquí a dues setmanes al Parlament, on espera que s'aprovi sense problemes. El president de la patronal dels autònoms UATAE, Jeroni Balcaneres, ha demanat més concreció.
No sabem exactament què li tocarà a cadascú, què li toca a un autònom, per exemple, què li toca a un taxista. Tampoc sabem si serà fàcil demanar-les, si hi haurà molta burocràcia, quin termini de pagament tindran, quan se cobraran.
El sindicat del 03 amenaçant amb una vaga després de Setmana Santa.
Lamenten la inacció de les patronals, que no han volgut iniciar les negociacions del conveni col·lectiu, tot i el compromís del juliol passat. I avisen que si la situació no es desbloqueja, hi haurà vaga el tercer trimestre del curs escolar. Ramon Mondéjar és el secretari d'Ensenyament de l'ESTEI.
Nosaltres hem intentat donar més temps, hem intentat mediar aquesta mediació i aquesta mediació per part del Consell de Treball. Això en fa ja 3 mesos, en farà quasi 4, i no hi ha hagut cap resposta. A partir d'aquí, avui ens han segut els sindicats que estan dins el 03, que tenim representació, i hem decidit que és bueno, que després de Pasqua, quan de les festes, doncs ja començarem a marcar una sèrie de mobilitzacions, tots els efectes, perquè crec que ja és el moment de començar a fer qualque cosa.
Localitzat a Formentera el cadàver d'una dona d'origen subsaària que podria estar embarassada.
La va trobar dilluns un veí a la platja de Ses Canyes, però no s'ha sabut fins avui. La Guàrdia Civil es va personar al lloc dels fets. Podria ser una nova víctima del tràfic il·legal de persones entre les illes i el nord d'Àfrica, segons ha pogut confirmar IB3. El drama migratori ha deixat avui una nova tragèdia a la mà, de 9 migrants morts i 5 ferits pel naufragi d'una embarcació davant de l'illa italiana de Lampedusa.
Avui ha estat una nova jornada de complicacions pel vent a Menorca.
S'ha hagut d'ajornar la retirada del pic que va provocar la caiguda d'una roca de grans dimensions sobre un apartament a Cala Galdana, mentre que el risc de despreniments a la costa de Ses Piques, que connecta el port de Maó amb el centre de la ciutat, ha obligat a tancar la zona al trànsit i als vianants. Juanjo Franches, el cap insular del destacament de bombers.
Pues han descartat l'actuació dels bombers, perquè hi havia un risc bastant elevat. Bueno, de moment el que hem fet és assegurar l'arbre aquest amb unes cinxes aquestes perquè fallo un poc, de manera que puguem que aguanti perquè les ratxes de vent no es borini. No descartant que hi hagi qualsevol roca que pogués caure.
Pel que fa al trànsit, recordem que avui dimecres sant continuen les processons pels carrers de Palma. Hi haurà talls puntuals pel centre de ciutat i als voltants del carrer de Manacor.
En aquesta hora comença la processó del pas del Pare Jesús de la Humilitat de l'Església de Santa Margalida, un recorregut que parteix del carrer de Sant Miquel cap a Cort. El següent partirà d'aquí mitja hora, a les 8:30, al Crist de la Santa Creu, que va en processó cap a la